Facing this history is painful, but it will free you too in a brutal but necessary way. We must say the names.
El seu nom és Melisande Short Colom, una cuinera afroamericana de Nova Orleans de 63 anys que el 2017 va començar a estudiar a la Universitat de Georgetown. Va trepitjar el campus quasi 180 anys després que la Companyia de Jesús vengués dos dels seus avantpassats juntament amb 312 esclaus més per pagar el deute de la institució. A bord del vaixell Catherine Johnson, els pares de la seva rebesàvia van viatjar de les plantacions dels jesuïtes a Maryland a la dels esclavistes de Louisiana.
Sabia molta història oral, informacions anecdòtiques, històries familiars sobre els parents de la meva àvia. El que no sabia i sobre el que no s'havia parlat mai és que eren els jesuïtes, els que havien estat els esclavistes i els traficants.
Aquesta universitat d'elite deu literalment la seva supervivència als 3 milions de dòlars de l'època que va rebre traficant amb esclaus.
L'Església Catòlica als Estats Units eren del bàndol confederat. No ens confonguem amb això ni mirem cap a una altra banda. Les Harvards, les Princeton, les universitats de la Lliga AB, totes posseïen esclaus. Cada trosset dels Estats Units com a país capitalista, tal com el coneixem, s'ha beneficiat de l'esclavisme.
La història de Georgetown és un microcosmos de la història dels Estats Units. La lluita als últims anys de moviments com Black Lives Matter ha fet florir algunes iniciatives municipals o estatals i també d'institucions privades per intentar compensar els danys provocats per l'esclavitud i la posterior segregació dels negres.
But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt.
Una discriminació estructural que explica per què la mitjana de riquesa d'una família blanca en aquest país sigui 10 vegades superior a la mitjana d'una família afroamericana. William Darity és economista, professor de la Duke University i expert en la proposta de reparacions.
Els negres americans que són descendents d'esclaus als Estats Units són aproximadament el 12% de la població, però tenen menys del 2% de la riquesa del país. El que ha de fer un pla de reparacions és equiparar la porció de riquesa amb el percentatge de població. Calculem que això almenys costaria 11 bilions de dòlars.
I'll be so glad when the sun goes down.
Però com serien aquestes indemnitzacions? D'on sortiria aquesta xifra astronòmica de diners? Els defensors del projecte ho tenen clar. Han de ser pagaments directes als beneficiaris que permetin reduir la bretxa econòmica entre blancs i negres als Estats Units. I són diners que ha de pressupostar el govern federal. Andrew Perry és expert en polítiques públiques de la Brookings Institution.
Els diners sortirien del govern federal, exactament igual com hem pagat per una pandèmia, ho podem fer pels danys causats per racisme. Com hauria de ser la compensació per a les persones que han sofert la distància social durant generacions? Hi ha diners per reparar el mal que s'ha fet a altres persones, però quan es tracta dels negres, es troben maneres d'evitar-ho.
La gent dirà, on són els diners? D'on els traurem? Però si els Estats Units es van crear amb el treball i la riquesa robada dels esclaus, per què resulta que ara no tenim els diners?
Un altre debat és qui seria elegible per rebre aquesta compensació. El professor Darity proposa la creació d'una agència federal que ofereixi serveis de genealogia gratuïts i dirimeixi qui compleix els criteris.
L'individu hauria de demostrar que té almenys un avantpassat que va ser esclavitzat als Estats Units. El segon criteri és el que anomenem d'identitat i vol dir que l'individu s'hauria d'haver identificat amb anterioritat com a negre, afroamericà o africà-americà.
When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land, I'm gonna leave you.
Després de més de 30 anys d'intents frustrats, un comitè de la Cambra de Representants ha votat a favor de crear una comissió d'estudi sobre les reparacions als descendents dels esclaus. Un primer pas d'un camí molt llarg, especialment tenint en compte que la idea té el suport de només el 30% dels nord-americans, segons les últimes enquestes.
Fa menys de 30 anys només donaven suport a les reparacions al 13% dels nord-americans i ara superen el 30%. Això serà una lluita, però crec que com més consciència hi hagi del mal que han fet l'esclavitud, les lleis de segregació i la discriminació racial, més es considerarà la qüestió de les reparacions.
Per la Melisande Shortcolom, que es va poder matricular a Georgetown gràcies als punts que la universitat ofereix als descendents dels seus esclaus, la qüestió de les reparacions està fora de dubte.
I aquest és l'objectiu, que la memòria dels fundadors involuntaris de la Universitat de Georgetown i dels Estats Units en general s'incorpori a la narrativa sobre qui som com a país i com a nació.
És una obligació moral, diu la Melisande, la d'afrontar la pròpia història i restituir els noms de tots aquells que van ser esclavitzats.
Charles, Nellie, Henny, Cecilia, Ruthie, Patrick, Letty, Cornelius, Francis, Susan, Gabriel.